El papa Lleó XIV ja és a la catedral de Barcelona en el primer acte de la seva visita a Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Lleó XIV fa l'homilia, en part en català, ara mateix a la catedral de Barcelona amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris, abans d'anar a la tarda a l'Estadi Olímpic en l'acte més massiu d'aquesta visita a Catalunya, Joan Bota.
Entre mig dinarà al Palau Episcopal, on a la tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada. Com dius, el papa ha obert la seva homilia i n'ha fet una part en català, en un guió similar al de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha començat i tancat la benvinguda al pontífex en català, però ha fet el gruix del discurs en castellà.
Obrim triple connexió amb la catedral, amb l'Arc de Triomf i amb el Palau de la Generalitat, amb la Gemma Bonet, l'Anna Escura i l'Albert Prat.
Doncs aquí a la catedral de Barcelona la homilia del papa Lleó XIV encara està en marxa i hem sentit com en la seva homilia ha anat combinant fragments en català i fragments en castellà. De fet, ara mateix estava parlant en català i ara just s'acaba la homilia i fa una estona ha fet aquesta salutació en la nostra llengua.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
A l'Arc de Triomf, prop d'un centenar de persones s'han aturat a veure l'arribada del papa per la pantalla gegant que hi ha instal·lada. La majoria, turistes que passaven per aquí, com aquesta noia, que s'ha trobat la pantalla i s'ha assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona.
So we were walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
I a l'espera que Lleó XIV es reuneixi a soles d'aquí una estona amb el president Salvador Illa, la portaveu Sílvia Pané, que ha defensat la implicació del govern amb aquesta visita per promocionar Catalunya i fer pinya al voltant de la pau i l'acollida.
Aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
Just a la mateixa hora en què el papa aterrava a Barcelona, ha quedat interrompuda la circulació a Rodalies per la caiguda del sistema informàtic d'Adif. Ara mateix, els retards encara són molt generals, tot i que la situació, en teoria, s'ha d'anar normalitzant. Estació de Sants, Joan Garcia.
Bon dia, circulen trens, però els retards són ben bé de mitja hora. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències algun tren es pot cancel·lar. Tot per una altra incidència informàtica al nou sistema que s'implanta al centre de control de trànsit d'Adif. Aquesta vegada s'ha activat el de suport al cap de 20 minuts.
Més enllà de la visita del papa, l'altre gran focus informatiu del dia passa per l'educació.
45.000 alumnes han fet aquest matí els exàmens de castellà i d'anglès a la selectivitat el dia que mestres i professors han tornat a la vaga amb l'objectiu de col·lapsar Barcelona en plena visita papal.
Els estudiants de la selectivitat aquest matí han fet les proves de castellà i literatura castellana i també anglès, la llengua estrangera. De totes dues proves han sortit dient que havien estat bastant fàcils. Veurem si després s'acaben confirmant o no aquestes expectatives. També hi ha hagut protestes per la vaga de docents. Toni Fortesa.
Doncs fins a 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui pels carrers de Barcelona des de Plaça Espanya i fins les portes del Parlament. Crits contra la consellera Niubó i contra la despesa pública per la visita del papa. Els sindicats majoritaris reclamen una nova negociació al departament.
I atenció també avui a aquest titular. A Catalunya es requisen una quarta part de les plantes de marihuana de tota Europa.
Comptant tot Espanya, el percentatge puja al 75%. A més, més d'un terç de la cocaïna interceptada a tota la Unió Europea també es requisa a Espanya.
I com s'expliquen aquestes dades, Brussel·les, Bruno Fortea?
Doncs les autoritats europees ho atribueixen al fet que l'estat espanyol és un dels grans punts d'entrada de la cocaïna que ve de Llatinoamèrica. I pel que fa al cànnabis, destaquen l'arrelament que tenen a l'estat les xarxes criminals dedicades al cultiu i a la producció d'aquesta droga. També hi té a veure la proximitat amb el Marroc, d'on prové una gran part de l'haixix que es fa servir a Europa per fabricar marihuana.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui arrenquen els play-offs de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet.
Amb el Barça-Tenerife a partir de les 8 al Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir a l'exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, demà serà el torn de la penya. Explicarem al Catalunya Migdia la història de l'àrbitre somalí, el millor àrbitre d'Àfrica, triat per la FIFA per xiular el Mundial, i que ara mateix no el deixen entrar als Estats Units. I a Madrid avui esperen l'arribada de José Mourinho.
A veure. veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs força fluïdesa a aquesta hora. També a l'entorn de Barcelona, una mica més fins i tot del que és habitual. Sí que hi ha afectacions a la mobilitat dins de la ciutat per aquesta visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral ni l'estadi olímpic de Montjuïc i que també hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb la bonança, tot i que amb la color, amb la calor una mica continguda?
Sí, avui i també demà i demà passat. Al final són 3 dies de petit respir. Després anirà pujant, no una barbaritat, però bé, en definitiva, 3 dies, com molt bé dius, de calor continguda, i a partir de dijous amb un únic protagonista, el sol. De moment avui a la tarda alguns ruixats al Pirineu, fins i tot de cara a demà també de tarda al Prepirineu i algun fins i tot al matí, però al sud de Catalunya més sol.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El Papa Lleó XIV intervé en català en el seu primer acte a Catalunya. A l'inici de la pregària que ha fet a la catedral de Barcelona, ha convidat tots els fidels a caminar junts davant les autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen en els actes del pontífex a casa nostra. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també li ha donat la benvinguda en català. Lleó XIV ha arribat a Catalunya amb una mica de retard i l'agenda del Papa té una cita aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc amb 40.000 assistents. Anem a la catedral, on encara hi és el Papa Lleó XIV. També hi tenim el Dani Batxiller i la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquests moments ja s'ha acabat la pregària de l'hora sexta, la litúrgia de les hores que està prevista per aquests moments, i ara mateix el Papa està visitant la cripta de Santa Eulàlia. Després de visitar la cripta de la copatrona de Barcelona, anirà cap al claustre de la catedral, on en aquests dies de Corpus hi ha l'ou com balla. També, per tant, visitarà de seguida, d'aquí a breus instants, el claustre de la catedral. En l'homilia que ha acabat fa només uns instants, el Papa ha anat combinant el català i el castellà i en diferents moments s'ha referit sobretot als barcelonins i a Catalunya.
Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
Com sentíem, ha fet una crida a la unitat perquè en aquesta catedral de Barcelona el públic que hi havia assistent eren sobretot membres de la cúria diocesana i molts dels treballadors de la catedral de Barcelona i del bisbat. I els ha demanat que treballin tots junts.
Que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
Ara, en aquests moments, el Papa encara és a la cripta de Santa Eulàlia, a punt de sortir, i s'han fet també diverses catifes de Corpus. Tot seguit, el Papa visitarà el claustre de la catedral i l'ou com balla, típic d'aquests dies, i després és quan ja anirà a dinar al Palau Episcopal.
Doncs, efectivament, després d'aquest primer acte a la catedral, que està acabant ara mateix, el Papa anirà al Palau Episcopal, allà dinarà i a la tarda rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, davant de 40.000 persones, Marriera.
A les 4 de la tarda l'estadi ja obrirà portes, però fins les 6 no arrencarà aquesta primera part d'aquest gran acte, que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó XIV hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions formacions musicals a l'escenari com les d'Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 7:45 i les 8 del vespre ja arribarà el Pontífex, en Papamòbil serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en la visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot preparat.
Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
Demà serà la jornada forta de la visita del Papa. Visitarà Brians al matí, es desplaçarà a Montserrat al migdia, anirà a l'església de Sant Agustí del Raval a la tarda i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesús, l'acte central de la visita del Papa.
El dispositiu de seguretat per aquesta visita de Lleó 14 s'està seguint des d'un centre de coordinació al quarter general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllen per la seguretat durant l'estada del Pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la Catedral de Barcelona i també del Palau Episcopal, on el Papa dinarà i també dormirà aquests dos dies. I demà serà el torn de la Sagrada Família, amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem al Departament d'Interior, Miquel Harque. Bon dia.
Hola, bon dia. Des d'aquí estem rebent el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit, 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres. Estaran preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de subratllar que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
El dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, presidència del govern espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable i ho subratllava en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
Un centre de coordinació que està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat.
Bé, doncs ara mateix s'acaba aquest primer acte a la Catedral de Barcelona amb una sorpresa final, i és que el Papa ha adreçat unes paraules al públic que està a l'exterior de la Catedral de Barcelona. El pla de la catedral està ple de gom a gom. Sentim la cridòria de fons de la gent que acomiada el Papa, que ara marxa ja cap al Palau Episcopal, on té previst dinar. En aquest exterior de la catedral, unes 2.000 persones s'han aplegat per seguir de prop la primera cita del Papa a Catalunya. També hi tenim allà la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Bon dia. Alguns s'han perdut aquesta salutació sorpresa, però prèviament, quan ha entrat a la plaça de la catedral, Lleó XIV s'ha guanyat el públic abaixant la finestra del cotxe en el que ha vingut des de l'aeroport i saludant amb la mà tots els que l'esperaven. Com tu deies, unes 2.000 persones que han estat concentrades aquí a la plaça de la catedral durant més de 2 hores.
Ha sido muy simpático porque dentro del sol y el tiempo que tenemos de espera ha pasado, pues, sorpresa, ha pasado y te ha dicho adiós. Lo tenemos grabado y todo.
Porque soy católica, cristiana, apostólica y romana.
Mucha emoción, de verdad, sinceramente, porque soy católica y sí, sinceramente sí. Y muy importante que estigui aquí a Catalunya.
La plaça de la catedral i tot el seu entorn continuen acordonades, un inconvenient per bars i botigues que avui, en contra del que es podien esperar, no han fet caixa. Ni tan sols la Daniela, que treballa a una botiga de records especialitzada en Gaudí, ha venut res.
En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes, no, molt poques, no n'hi ha en casa. Estem netejant perquè és que no es pot fer res més.
Si Lleó 14 dona un cop d'ull a la plaça de la catedral i podrà veure tant els estendards que hi ha penjats als balcons de l'edifici com un cartell enorme que cobreix tota una façana lateral en el que se li dona la benvinguda amb alguns dels missatges del seu pontificat, humanitat, diàleg, i al centre de tot, en lletres encara més grans, la paraula pau.
Per tots aquells que no han pogut anar fins a la catedral de Barcelona, dues grans pantalles, una a l'Arc de Triomf, l'altra a les Glòries, permeten seguir a distància aquests actes del Papa. Sapiguem si ha despertat interès o no aquest primer acte a la catedral de Barcelona, a l'Arc de Triomf, i tenim l'Anna Escura. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí que ha despertat un interès. Almenys un centenar de persones, més o menys, s'han aturat a veure aterrar l'avió. N'hi ha que fins i tot han aplaudit quan el Papa ha baixat. Això sí, moltes d'aquestes persones, no totes, eren turistes que havien vingut a veure l'Arc de Triomf, s'hi han trobat la pantalla gegant, s'han assabentat que el Papa estava a punt d'arribar a Barcelona i s'han quedat a veure-ho.
So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
Veuré l'acte aquest de la catedral i després aniré a dinar. Demà, sí, també, si es pot, també.
No sé si proyecten la misa, estaré aquí para verlo.
Y me topo con la sorpresa que viene el Papa. Y siendo de Chile, de un país tan lejano, el toparse en la misma ciudad, por lo menos, y saber que va a estar acá es bien bonito.
He vist aquí a Arc de Triomf, que tenien posat la pantalla, i m'he quedat a mirar l'arribada.
La gran majoria d'aquestes persones han marxat un cop el Papa ha pujat al cotxe per anar cap a la catedral. Ara, durant la plegària, també se n'han aturat unes quantes que s'han trobat la pantalla per sorpresa.
L'avió d'Iberia que portava el Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat a 3:15 del migdia. L'esperaven a peu de pista un bon nombre d'autoritats encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa. L'aterratge l'ha seguit a l'aeroport mateix el David Àngela.
Bon dia. Amb 20 minuts de retard, ha aterrat a la terminal corporativa del Prat de Llobregat l'Airbus A320 procedent de Madrid amb el Papa, tot el seu seguici i una vuitantena de periodistes a bord. Durant el vol, el Papa ha pogut veure la Sagrada Família de Barcelona. El pontífex ha trepitjat terra catalana quan passaven 2 minuts de la una. Ha saludat a peu d'escala i sobre una catifa vermella que han hagut de reajustar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i mentre avançava sobre aquesta catifa ha anat saludant també les principals autoritats polítiques, religioses i militars del país. Concretament, i per aquest ordre, l'esperaven el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, el delegat del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona, i l'arcabisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després, davant de la tribuna instal·lada perquè els mitjans gràfics poguessin obtenir les imatges, ha agafat el cotxe a matrícula del Vaticà, acompanyat pel cardenal Omella, i després de saludar els periodistes, ha sortit de les instal·lacions aeroportuàries enmig d'un gran desplegament de seguretat. Es preveu que dijous, abans de marxar de Catalunya, el Papa beneeixi el nou sagrari de la capella de la T1 aquí, a l'aeroport del Prat.
En la vessant política, el govern de Salvador Illa reivindica la visita del Papa perquè considera que és un gran aparador internacional per Catalunya. La Generalitat es defensa de les crítiques d'entitats laiques per la seva implicació durant les pròximes 48 hores i assegura que és una oportunitat de compartir valors com ara la pau o l'acollida. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern fa bandera de la visita del pontífex fins al punt que ha penjat la bandera del Vaticà al balcó de la Generalitat, un criteri de protocol que no s'ha seguit últimament quan un altre cap d'estat ha passat per Barcelona. La consellera portaveu, Sílvia Paner, que ha dit que més enllà de les discrepàncies en àmbits com l'avortament o l'eutanàsia, alinear-se al costat del Sant Pare és una bona carta de presentació per Catalunya.
Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos sobretot com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
La portaveu del govern també ha confirmat que la Generalitat s'ha destinat 2 milions d'euros a aquesta visita.
Ens semblava des del govern que calia que hi hagués aquesta aportació econòmica per àmbits, per exemple, com el Centre Internacional de Premsa o la logística que se'n desprèn, però ens semblava també que a través de la fiscalitat dels turistes i de la taxa turística, doncs era la millor manera de sufragar-ho.
I a més, la Generalitat també s'ha gastat gairebé 300.000 euros per pagar els anuncis i les pancartes per promocionar tota aquesta visita.
I com dèiem, Albert, aquesta tarda Lleó XIV es reunirà a soles amb el president Salvador Illa al Palau Episcopal.
Sí, ella pràcticament el seguirà a tot arreu durant aquests dos dies. De fet, aquesta tarda es reunirà amb ell durant un quart d'hora i, de fet, l'equip del president ja ens ha avançat que li regalarà tres obsequis, tres regals. Una rèplica de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la Nina d'Ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. De fet, ella també li donarà una carta on li explica el motiu de tots aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi.
Bé, doncs coincidint amb l'arribada del papa, aquest migdia s'ha viscut un nou ensurt a Rodalies. Durant 20 minuts, el servei s'ha aturat gairebé totalment per una incidència informàtica al centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que amb retards. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
Bon dia, sí. Retards que són d'entre mitja hora i tres quarts a totes les línies. En un dia de més demanda també a Rodalies per la visita del papa. Un usuari que sortia nerviós dels accessos a Sants ens explicava que farà tard per arribar a treballar avui a l'Estadi Olímpic.
Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya. I ha arribat una miqueta tard.
El que ha passat entre dos quarts d'una i tres quarts i cinc d'una ha sigut un altre error informàtic al nou sistema de control de trànsit de DIF que afecta la senyalització. El mateix que va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i ja dic que està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
Aquesta vegada s'ha activat el sistema de suport al cap de 20 minuts de la caiguda. Ara, retards. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències o algun tren es pot cancel·lar.
Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida un altre dels temes importants d'avui. Avui, molts alumnes catalans han començat la selectivitat.
Catalunya migdia.
Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Amb motiu de la visita del papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants, Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves de selectivitat sense incidents. Aquest any, els focus estaven posats en les dificultats per arribar a l'examen que poguessin tenir els estudiants per culpa de la vaga dels docents i la visita del Papa, però al final tothom ha pogut començar a l'hora. Els exàmens han començat amb les proves de llengua i literatura castellana i amb la llengua estrangera. Els estudiants els han trobat fàcils. Anem al campus Ciutadella de la UPF, Sara Canyete.
La selectivitat ha arrencat sense incidents, no hi ha hagut protestes a primera hora per part dels docents i tots aquells professors que participen als tribunals no s'han sumat a la convocatòria de vaga, però els estudiants han preferit matinar més que mai per si de cas i reconeixen que al final han patit més per la mobilitat que pels exàmens.
Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí, però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
Superada l'arrencada, les dues proves d'aquest matí de matèries comunes, llengua i literatura castellana i llengua estrangera, on la majoria d'alumnes, una vegada més, han optat per fer anglès, els ha semblat fàcil.
Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
M'ha semblat un regalet, la veritat.
Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
Uns exàmens que els han ajudat a descarregar nervis, encara que molts dels estudiants ens diuen que els queda molt per fer. De fet, ara a la tarda ja hi ha les primeres proves de matèries específiques amb exàmens com geografia o física i tots plegats s'hi tornen a posar demà al matí a partir de les 9 amb l'examen d'història o història de la filosofia.
I en paral·lel, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en l'última vaga de docents d'aquest curs. Els convocants de la protesta han fet una crida a col·lapsar la ciutat coincidint amb la visita del Papa i ja són al Parlament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa.
Doncs bon dia. Ara mateix ja marxant precisament del Parlament perquè prop de 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat per aquí, pels carrers de Barcelona. Han acabat, com deies, al Parlament enmig de crits i lemes demanant sobretot la dimissió de la consellera Niubó i també contra la despesa pública que significa la visita del Papa. Han estat docents, personal educatiu i famílies, una nova jornada de vaga de mobilitzacions per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. L'Aina i en Gaspar són dos dels docents presents a la manifestació.
Avui era important sortir per remarcar que el que no estem reclamant són només mesures salarials, sinó que el que reclamem és una millora estructural de l'educació.
La importància és poder atendre els alumnes d'avui en dia per la nostra societat actual. No són persones del futur, són les persones d'avui que necessiten ser ateses.
Iolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha parlat abans de començar la manifestació d'obrir una nova via de negociació amb el departament.
Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius, i veure cap a on hem d'anar. I que tot aquest procés de mobilització, que posa sobre la taula molt clar, és que el model d'escola educativa català no funciona.
Demà dijous estan citats, com dèiem, en aquesta reunió, tant el sindicat USTEC com el Departament d'Educació.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Una mínima pausa i de seguida dades preocupants sobre la producció de droga a Catalunya i Espanya.
Catalunya migdia.
Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem l'energia.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut, dos quarts. A Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa. I Espanya concentra el 75% de tots els decomissos. Són dades d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Pel que fa a la cocaïna, a l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bon dia.
Hola, bon dia. En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
Espanya té una situació especial, perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
L'estat espanyol també lidera els decomissos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
Espanya és un país de cultiu, on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobre
dosi. 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
La Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa pels exsoldats russos. Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'ha hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina, han començat a faltar productes bàsics als supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues de les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de només de 20 litres per persona.
Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
No, ni normal, ni normal.
Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'holodomor, de fam mortal.
Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
Deixem la informació internacional perquè ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.
Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències pel càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució. Pilar García.
7 sessions de judici, una quarantena de testimonis i 11 acusats. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Per aquí les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
Les defenses han destacat durant el judici que no s'ha portat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser a dit.
i d'un judici a un altre, perquè no deixem de parlar de les causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, l'excomissari Villarejo ha parlat sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena, amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Bé, doncs, Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire Díez, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme más años de cárcel. ¿No se dan cuenta que es una estupidez?
Villarejo ha dit que espera que avui el jutge del cas, Santiago Pedraz, el citi aviat perquè pugui donar la seva versió. Ho ha dit a l'entrada de l'Audiència Nacional, on se'l jutja per un altre cas, el cas Kitchen, sobre les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit, l'extresorer Luis Bárcenas. Villarejo se n'ha tornat a desvincular i nega que l'operació ni tan sols existís. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, avui ha acabat un interrogatori que va deixar mitges la setmana passada, ratificat que l'única operació que va existir va ser legal, diu, i era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre ordres o pressions polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment i només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber qui li feia de tastaferro. Fins i tot ha exculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo. ¿No?
La Fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
Passen 6 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Catalunya migdia.
Passant 7 minuts a 2:15... L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis de l'any 2028. L'immoble, al carrer Ganduxer, combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte Montse Mas.
El Museu Gaudí Teresianes de 3.000 metres quadrats descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que, de fet, és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i mostres temporals d'art.
Aquí veurem un Gaudí integral, val? Creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tot una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
El projecte d'uns 7 milions d'euros s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
I no deixem de parlar de Gaudí. perquè la ciutat de Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment pels esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb protagonisme pel bàsquet.
Perquè comencen els play-offs de les semifinals de l'ACB i ho fa amb dos equips catalans. La veritat, a la Lliga de Bàsquet, amb un Barça renascut que engega el camí cap a la final contra el Tenerife. El Palau Blaugrana acull aquest primer duel de semifinals entre el cinquè classificat i l'equip canari, vuitè, però que va eliminar Ernest Macià tot un Real Madrid als quarts.
Doncs sí, és la gran sorpresa d'aquesta Lliga. N'hi han hagut unes quantes de sorpreses en aquests play-off. Per exemple, el factor camp ha deixat de ser important i la victòria del Tenerife contra el Madrid explica perfectament la situació en la que ens trobem avui en dia. Aquest vespre, a les 8, a l'hora que el Papa surti a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, començarà el partit del Barça davant de Marcelinho Huertas, el Tenerife de Marcelinho Huertas, que és un jugador, és un petit miracle, ja que avui estem en aquesta tessitura. És un base de 43 anys que és actualment ha anat sent cada vegada millor i un dels, podríem dir que és el millor base o un dels millors bases de la Lliga ACB, que ha fet exhibicions els últims anys al Palau. L'any passat va fer 20 punts, 19 punts i 15 assistències, i aquest any ha fet 20 punts contra el Barça a Tenerife. Per tant, estem parlant d'un jugador determinant que el Barça haurà d'aturar. El fet que el factor camp, és a dir, el factor Palau, no és determinant és que, bé, el Barça amb el Tenerife, per exemple, la Lliga regular va perdre a casa, però va guanyar a fora. No obstant, si tu preguntes, als jugadors pensen i diuen i verbalitzen com Nicola Provítola que tenir el factor Palau serà determinant.
Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
Aquest migdia el Barça ja ha entrenat al Palau, s'ha trobat amb el Tenerife, que també ho ha fet, i allà hem pogut veure Marcelinho Huertas saludant el Toko Shengelia i algun dels coneguts quan doncs encara jugava aquí al Palau Blaugrana.
Doncs aquest partit, aquest Barça-Tenerife, es juga a les 8, el podreu seguir a la transmissió que farem al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. De 7 a 8 a l'antena digital Tot Costa, i uns minuts abans a les 8 començarà aquesta transmissió del Barça-Tenerife. I demà serà el torn, Ernest, del Joventut.
Doncs sí, el Joventut, que d'aquí a pocs minuts marxa ja cap a València, és l'altra semifinal. Aquí el factor camp està en contra, perquè els dos primers partits es jugaran, com dèiem, a València, i bé, doncs que la penya hi marxa plena de convicció, ho demostren les paraules que feia fa molt poca estona el seu entrenador, Dani Miret.
Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial.
És diferencial el que ha dit, no? Que tot i perdre els dos primers partits contra el València puguin passar, denota ja quin és l'estat d'ànim de l'equip. I de l'entorn penya, tot i que fora, t'explico una notícia que ha passat aquest matí, i és que Carles Durant, que va ser entrenador durant diverses temporades del primer equip del Joventut, i que ara doncs, no tenia equip, l'últim equip va ser a Turquia, el Darussafaka, acaba de fitxar per un dels millors equips de la Bundesliga, el Ludwigsburg.
Doncs tot això, en bàsquet i en futbol. Dijous comença el Mundial. Ahir la selecció espanyola va fer l'última prova en un partit amistós amb el Perú. Com els va anar els blaugranes, Ramon Salmurri?
Van guanyar 3-1 en un partit jugat a Puebla, 2.200 metres d'altitud, i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, va sortir amb el que l'Aia segurament serà el seu 11 inicial a l'estrena del Mundial, i si no ho és pràcticament, aquest 11 amb Joan Garcia, on és suplent, el porter titular és Unai Simón, on Pau Cubarsí és central titular amb Aymeric Laporte, i on Pedri juga a la mitja punta per davant de Dani Olmo. Ferran va ser extrem dret, òbviament aquí encara fa notar de moment la minya mal. El que queda clar és que Olmo té ganes de reivindicar-se, va fer una bona segona meitat. Pedri va fer un molt bon partit, un gran primer temps, a més va marcar amb una assistència d'un bon Ferran que va jugar d'extrem dret.
Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
Doncs el Mundial ens descobrirà també moltes històries que anirem explicant a Catalunya Ràdio, algunes de curioses i d'altres que no seran tan bones, com per exemple la que està vivint Omar Artan, àrbitre somali triat per la FIFA per xular aquest Mundial, però que als Estats Units no deixen entrar al país, Salmo.
Sí, sí, Estats Units ha prohibit l'entrada al país del millor àrbitre africà, Omar Artan, àrbitre de Somàlia, que es va trobar que quan va arribar a l'aeroport de Miami, el Servei de Duanes i Protecció de Fronteres li van denegar el permís. Estats Units va al·legar problemes amb la supervisió dels seus antecedents. El que va seguir és que Somàlia és un dels països amb prohibició per part d'Estats Units d'entrar al país als seus ciutadans. I a tot això, òbviament, doncs la FIFA ha tingut una reacció que passa per aixecar les mans i no ha fet res. I això ha fet que el millor àrbitre africà, Omar Artan, s'hagi quedat fora del Mundial perquè Estats Units no l'ha deixat entrar al país.
I a Madrid, el portuguès José Mourinho arribarà, en principi se l'espera aquesta tarda, i ho fa com a gran salvador d'un projecte esportiu ple de dubtes i amb moltes carpetes pendents, Marcos García.
Sí, Mourinho ja s'instal·larà aquesta tarda a la capital de l'Estat. Està pendent de confirmar quan l'anuncien, quan es fa oficial el seu fitxatge pel Madrid. Podria ser avui mateix o demà. A partir d'aquí, la presentació ens diuen que el Madrid té previst presentar Mourinho en el que queda de setmana. La previsió és que Mourinho firmi per 3 temporades. Falta fer-se oficial si seran 3 o 2 més 1. A banda de la seva presentació, Mourinho viatja amb un munt de pendents, com deies. La primera, triar una peça amb ascendent sobre el vestidor, allò que en el seu moment va fer amb ell Aitor Caranca. També vol un cervell de joc i vol un lateral esquerre. Dels fitxatges, tot apunta que Dumfries i Konaté firmaran fins al 2030 i Mourinho ha de decidir amb tota aquesta llista de jugadors. Què passa amb tots aquests? Rodrigo, Camavinga, Asensio, Ceballos, Fran García i Mastantuono. José Mourinho també té al cap la preparació física, sent que no ha funcionat en molts moments aquest curs.
Serà una nova temporada de futbol amb el retorn de Mourinho, una lliga que començarà el cap de setmana del 15 al 16 d'agost després que un jutge ha donat la raó a la lliga davant l'associació de futbolistes que es queixava que no hi havia prou descans per als jugadors del Mundial, Montserrat Raya.
Hi haurà moltíssims jugadors de la Lliga Espanyola que participaran en el Mundial en diferents seleccions, uns 86, la majoria són del Barça, 15, 12 de l'Atlètic de Madrid, el Madrid n'aporta 10, però cap amb l'equip espanyol. L'AFE, el sindicat de futbolistes, va portar el cas a arbitratge perquè creia que no es respectava el descans mínim dels jugadors durant l'estiu. L'encarregat de resoldre el cas considera que els jugadors tindran 3 setmanes de vacances, fins i tot els que juguin semifinals o la final del Mundial. Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, ho veu així.
Estadísticamente está claro que el Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Athletic Club que tiene muchos jugadores para la selección española y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
Tebas s'ha referit també al retorn de Mourinho a la Lliga Espanyola, dient que donarà molt de joc i que ell estava encantat quan el portuguès i Guardiola van coincidir perquè hi havia molta salsa.
Divertido. Ya no voy a opinar del tema deportivo, ¿no? Siempre he dicho que me gusta una liga en su momento con Guardiola y Mourinho porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, va a dar mucho juego, ¿no?
Tebas li ha dit al reelegit president de Madrid, Florentino Pérez, que hauria de reflexionar sobre els resultats de les eleccions fetes diumenge passat, perquè si Enrique Riquelme hagués tingut 40 dies en lloc de 15 per preparar la candidatura, no se sap què hauria passat.
Doncs hem parlat de la Lliga Masculina de Futbol, del Mundial Masculí de Futbol, que comença aquí a dos dies, i mentrestant la selecció espanyola femenina té avui l'opció de classificar-se directament per al Mundial, que es disputa l'any que ve, Ruth Vilà.
L'equip espanyol juga a Reykjavik contra Islàndia, i si guanya o fa el mateix resultat que Anglaterra contra Ucraïna, ja tindrà el bitllet per al Campionat del Món, que jugarà al Brasil. El partit d'avui és a les 9 del vespre. Superada Anglaterra en la classificació del grup, les jugadores són optimistes de cara al duel d'avui. La blaugrana Irene Paredes destaca el joc físic de l'equip islandès.
Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
I encara parlant de la competició femenina, ja tenim publicat un nou episodi del podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, on expliquem, entre d'altres coses, que el Barça no repetirà aquesta temporada la minigira per Mèxic que ha fet els últims dos estius. De fet, el club hi ha la proposta del govern d'Andorra perquè el femení hi faci una estada aquesta pretemporada. Podeu sentir el podcast a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i 3Cat.
10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i...
Barça i Igualada juguen avui l'accés a la final en l'últim partit de la sèrie de semifinals d'hoquei patins.
Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
Sí.
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
Catalunya migdia.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Ho dèiem. dèiem abans de la pausa, el segon finalista de l'Hockey Lliga sortirà d'un cinquè partit de semifinals, una mica típic, enfront al Barça i l'Igualada, però Marta García, aquest partit, jo ho explicàvem ahir, es juga a Blanes.
I això per la coincidència amb la semifinal de l'ACB entre el Barça i el Tenerife, que se juga en el Palau i fa impossible acollir els dos partits. Cinquè i definitiu enfrontament d'esta semifinal de l'Hockey Lliga, on qui guanyi avui serà el rival del Liceo en la final. El Barça, amb més palmarès que el seu rival, està firmant unes semis irregulars. Conscients del que se juguen, parlen el tècnic Ricard Ares i sense pèls en la llengua el jugador Nacio Labart.
No hi ha una altra opció, hem de guanyar una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
Ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto.
L'Igualada estarà acompanyat per bona part de la seva afició. A més dels que se desplacen en cotxes particulars, el club ha ficat 3 autocars per facilitar el desplaçament fins a Blanes. Tenen clar ixe prestigi blaugrana, però no volen renunciar a res. I ho argumenta així el tècnic Marc Montaner.
Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet.
El partit és a les 7 en directe per Esport 3, i encara no aquí patins, l'internacional angolès Humberto Méndez torna al Noia Freixenet per iniciar la tercera etapa en el Club de la Noia.
I en futbol sala, el Barça té la final de la Lliga a tocar. A les 9, Inter-Barça, primera oportunitat dels de Javi Rodríguez per sentenciar la semifinal.
Doncs sí, el Barça vol segellar per la via ràpida i no arribar al tercer partit d'aquesta semi. Si passa a la final, l'equip de Javi Rodríguez, com dius, lluitarà pel títol, però és que, a més, confirmarà una plaça per la Champions de la propera temporada.
Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
El Barça té les baixes de Pol Pacheco, Adolfo i Lucas Granda. El segon partit de l'altre semi d'aquesta Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia.
Entre avui i demà coneixerem els dos equips que lluitaran per pujar a primera divisió, la primera divisió de futbol, tornada de les semifinals amb tot obert aquesta nit a l'Almeria Castelló. Marta.
Després de l'empat a un del partit de Nadal, la resolució d'esta primera semifinal se planteja totalment oberta. Si bé l'Almeria té un xicotet avantatge, i és que novament un empat afavoriria els interessos de l'equip andalús, tercer en la fase regular i dirigit pel tècnic de Vilassar de Mar, Joan Francesc Ferrer Rubi. Al Castelló, en canvi, només li val la victòria. Sentim els tècnics, primer Rubi i després el dels orelluts, Pablo Hernández.
Pero ser cautos, es decir, no hay nada hecho. Yo le pediría a la afición que venga en modo 100% animar y te diría plano de pensar, que no piense. Que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando.
Es verdad que a lo mejor somos un equipo que no tiene esa experiencia que otros equipos sí que tienen en estas situaciones, pero estoy muy tranquilo por saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta al eliminatorio.
Algunes dades curioses i optimistes per als dos equips. L'última vegada que l'Almeria va començar un playoff amb un empat fora de casa va ser la temporada 12-13 i va acabar pujant a primera. I el Castelló ha guanyat l'Almeria en 3 dels últims 4 partits entre ells. El de avui se juga a les 9, demà Màlaga Las Palmas, amb avançament avantatge de l'equip andalús que en l'anada va guanyar 1-0.
I tornant a parlar de futbol sala, Linyola s'enfrontarà a l'Estrella Gallec a la final de play-off per pujar a la primera divisió femenina. L'equip del Pla d'Urgell jugarà el partit d'anada a casa, Isaac Vilalta.
Doncs sí, i aquest serà justament el punt fort d'un Linyola que haurà de superar un dels grans favorits de cara a l'ascens a la màxima categoria. Després de remuntar les semifinals del play-off, ara les del Pla d'Urgell afronten l'eliminatòria decisiva. Montse Carles, capitana de l'equip i que és de Linyola, parla del suport dels aficionats.
Brutal, brutal. És increïble, ja t'ho dic. L'afició està molt posada. Gran part de la meva afició són els meus amics i ho celebrem a cada partit, cada victòria. És increïble i ens hem plantat aquí. Una emoció terrible.
Linyola no arriba als 3.000 habitants i ara veu com el seu equip és a només dos partits de jugar a la màxima categoria femenina del futbol sala estatal. L'anada aquest diumenge a les 12. La tornada jugarà en terres gallegues.
I tenim temps per recuperar el personatge del cap de setmana que ens arriba des de París.
Hi everyone, thank you so much for supporting me. Super happy to get this trophy and can't wait to see you soon next year.
Això ens situa Marta al Roland Garros.
La russa Mira Andreeva, de només 19 anys, emporta el títol després d'una final contra la polonesa Maja Kalinska, superant-la per un doble 6-2. Protagonisme compartit este cap de setmana entre la tenista nascuda en Krasnoyarsk, número 6 del món, entrenada per Conchita Martínez, i que suma així el seu primer títol de Gran Slam, i una jugadora que, procedent de la fase prèvia, s'ha fet un nom en este obert francès. Kalinska, que fins a este Roland Garros no havia guanyat mai més que un partit en un Gran Slam i que va estar 3 anys allunyada de les pistes per una depressió, és també protagonista en este cap de setmana esportiu.
Tenim temps per repassar un altre aspecte del dia. Montse, l'NBA, de matinada, Sant Antonio escurça distàncies a la final.
Sí, Spurs han guanyat els Knicks de Nova York al Madison Square Garden, 111-115, el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. Per cert, l'afició present al Madison ha xiulat al president dels Estats Units, Donald Trump, quan ha aparegut a la pantalla gegant del pavelló mentre sonava l'himne nacional.
Doncs avui més esports a les 7, al Tot Costa, però a l'antena digital. Ens trobareu de Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.